Bon dia. Continuarem amb la sessió del matí. Tenim la sort avui de tenir aquí la professora Mercè Rius de la Universitat Autònoma de Barcelona, que fa temps que treballa sobre horts i que, no sé què dirà, evidentment, oi? Però pel títol que ha posat, em sospito que oferirà elements que reverberaran. És a dir, com que són alguns dels aspectes que ella haurà o tocar o insinuar, segur que ja van sortir ahir, i fins i tot en algun cas aquest matí mateix, oi? Ens pot anar molt bé d'anar treballant gairebé de forma acumulativa, diríem, amb pensaments nous i amb reflexions sobre, sobre l'obra de Dors, en aquest cas, Ors i el misticisme europeu d'entreguerres. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, gràcies als assistents, gràcies a la Càtedra Ferrater Mora i en particular, no? S'ha de fundir.
Gràcies. Sí?
I en particular al professor Terri Cabres i gràcies també per les seves paraules. Bé, el primer que he de dir és que he fet un lleu canvi en el títol i que ja no es diu la intervenció Ors i el misticisme europeu d'entreguerres, sinó un de molt semblant, menys atractiu, que és Ors i el misticisme del seu temps. Se sent? No? Més? Així? Bé, aleshores no és tan atractiu, però em sembla que és una mica més ajustat o menys desajustat el que vaig a dir i senzillament jo ja entro ara en matèria, començo a dir el que volia dir i vosaltres, vostès, jutjaran si realment doncs, respon al que dic el títol. A veure, encara que El secreto de la filosofia, Cors publicà el 1947 com una exposició del seu sistema filosòfic, conté un petit apartat dedicat al pensament místic, és ben sabut que ell només acceptava el misteri, no pas com a punt d'arribada, sinó com a punt de partença de la filosofia, la qual tenia l'obligació de treure l'entrellat. Durant la primera meitat del segle XX, una gran part dels pensadors més importants s'havien referit d'una manera o altra al misticisme. Sobresurt entre tots Wittgenstein, l'any 1922 amb el Tractatus, que veia en la mística precisament la darrera fita de la filosofia que la filosofia ateny sense poder-la ultrapassar. Altres autors, com William James o Henry Bergson, de prestigi reconegut ja abans de la Primera Guerra, van dedicar sengles estudis als fenòmens religiosos. Ors havia entrat en contacte amb tots dos. A l'extrem oposat, durant la segona, trobem els que sostenen en la mística una relació de tipus existencial, per bé que lligada a una rigorosa exigència de coneixement, com ara Simone Weil o Georges Bataille. D'uns anys enrere, no gaires, data l'obra de Walter Benjamin, el component místic de la qual provenia del judaïsme. I en l'àmbit literari cal destacar Robert Musil, en particular la seva novel·la més coneguda, L'home sense qualitats. Em proposo, doncs, de reflexionar sobre les evinences i desavinences de la filosofia orsiana que la filosofia orsiana manté amb alguns d'aquests autors tocant els aspectes més afins al pensament místic. Val a dir, però, i d'aquí el canvi de títol, que dura la confrontació encara una mica més endavant en el temps, fins a dos hel·lenistes, un dels quals és famós pel seu nietzscheanisme, m'estic referint a George Okoli, que és nascut en 1917, mort en 1979, ha estat tanmateix l'altre hel·lenista, Carlo Diano, 1902-1974, qui m'ha ofert més elements per comparar. Ara bé, vull deixar ben clar abans d'entrar en matèria que no abordaré el tema des de la perspectiva que també Ors detestava de les possibles influències entre els diversos autors. Ni tan sols no em consta que el nostre, que l'Ors, tingués notícia de la majoria d'ells. La meva intenció és mirar de recompondre una figura difuminada del mapa intel·lectual de l'Europa del segle XX, lligant-ne els caps que he trobat fins ara. En aquest sentit, m'ha obert nous horitzons que acrediten la bona sintonia del pensament orsià amb el dels seus contemporanis europeus, la lectura de l'obra d'un contemporani propi, Massimo Cacciari. Per això, recorreré de tant en tant a les seves idees com a fil vertebrador. He de dir, però, per dissipar malentesos, que Cacciari no s'ha posicionat mai, en cap sentit, respecte a Ors. Per tal de no perdre'ns en la grisor del sobreentès, adoptaré provisionalment els criteris que William James va establir com a definidors dels estats místics. El primer i essencial és llur inefabilitat. Del segon, relatiu a aquest primer, ell em diu qualitat no ètica, perquè es tracta, cito, d'aprofundiments en la veritat insondables per a l'intel·lecte discursiu. El tercer és la transitorietat i el quart, la passivitat del subjecte que els experimenta. L'actitud de James respecte al misticisme i als fenòmens religiosos en general és més aviat distanciada i no absenta d'humor. Cito, Es diu que l'expressió preferida de la nostra transcendentalista de Nova Anglaterra, Margaret Fuller, era «accepto l'univers». I quan algú la va repetir a Thomas Carlyle, el seu comentari sardònic fou «redeu, més li val». Amb tot, no solament veuen els estats místics l'arrel de l'experiència religiosa, sinó que els considera units a la sensibilitat envers l'etern missatge íntim de l'art. I qualifica de composicions musicals els textos sorgits de l'intent d'expressar-los a pesar de la seva inefabilitat. Això és James. Com a pragmatista, a James li interessa sobretot l'experiència religiosa. Sense negar el paper que hi tenen les idees, concedeix preeminència als sentiments, per la qual cosa el seu planteig és bàsicament psicològic. L'experiència religiosa es nodreix, diu, del caos infinit que es troba més enllà dels marges de la consciència, i el seu efecte sobre l'estructura de la ment consisteix a centralitzar les energies emocionals. Ara bé, el caos esmentat no s'identifica, ell no l'identifica en tot i per tot, amb el subconscient psíquic, és a dir, no redueix l'experiència religiosa a un fenomen només subjectiu. N'és una prova el fet que la preeminència atorgada als sentiments contrarresta l'apel·lació habitual a la voluntat. La conversió, induïda per aquesta mena d'estats, els quals estranyament van acompanyats d'un sentiment de realitat superior al de la vida diària, aquesta conversió no es dona sense prèvia renúncia a l'exercici de la voluntat. En altres paraules, la força moral de tan llarga tradició hi esdevé contraproduent. James es remet a Sant Pau. Diu, el bé que voldria no el faig i en canvi faig el mal que no voldria. Deixant ara de banda cors, preferia citar una altra sentència de Pau, el convé que hi hagi heretges i que més a més hi afegia i que les guerres sien, és coneguda la seva apropiació del pragmatisme, ben aviat manifestada en el glosari. Ell deia que preferia, més que no el de James, el de Schiller, però F.C.S. Schiller, que és un contemporani, i deia que el preferia pel seu registre estètic. Però potser hauríem de parar esment a un judici del mateix James, segons el qual Schiller hauria protagonitzat l'intent més seriós d'aixecar ponts entre la consciència mística i el pensament discursiu. En tot cas, motivat o no ell mateix, el mateix Ors, per aquest hipotètic intent d'aixecar ponts, ell, Ors, mai no retractà de la seva versió cap a l'inefable. I això no obstant, a Religios Libertas, un text de l'any 1908 que presentava com esmena les tesis de James sobre els fenòmens religiosos, li criticava sobretot el psicologisme. La religió, menys que no cap la catòlica, no era un fenomen subjectiu. Per Ors, la religió empara la creença en la llibertat humana, perquè aquesta, la llibertat humana, no posseix una entitat adjectiva. No hi ha un pensament lliure o una voluntat lliure. La llibertat és el principi indeterminat que potencia les facultats, fins i tot les més properes a l'esperit, com la memòria, i les potencia a còpia de vèncer la resistència d'aquestes facultats, no menys que la de l'entorn material. En relació amb el principi, doncs, queden neutralitzades les possibles diferències entre els sentiments i la voluntat, aquesta diferència en què James semblava recolzar-se. Ors conclou, diu, la religió és el fet mateix de la llibertat incognoscible. Tot i que l'indeterminat és una constant del pensament místic, que ja ha aparegut a James sota la forma del caos infinit i tornaran els autors successius, naturalment no n'hi ha prou per arrenglar Ors en les files del misticisme. Al capdavall, per la mateixa raó que mai no va posar la voluntat per damunt de la representació, com malentén una interpretació corrent del seu arbitrarisme, també pel mateix, la preeminència de la llibertat sobre la voluntat estava sotmesa al criteri d'autoritat. Autoritat ve d'autor, repetia. I això tant a la vida sociopolítica com a la personal. A més, el seu atac al psicologisme en defensa de la religió no comportava cap submissió de la realitat empírica a una altra de transcendent. Ben al contrari, el 1913 també hi va publicar un treball de psicologia titulat «Follia infantil en contagi». I descrivia molt breument un cas de la folia à deux que Musil esmentaria després com una possibilitat a descartar en l'afer d'Ulrich, l'home sense qualitats, i la seva germana Agathe. En aquest cas, els trastornats de l'estudi ursià eren dos germans del mateix sexe i menors de 10 anys en desfermar-se el procés. Ara bé, prescindint de tota eina científica, Orgi afirma que el contagi prové de la suggestió que el germà més fort exerceix sobre l'altre en fer-lo partícip d'una narració fantàstica que proseguiran tots dos fins que, a poc, adquireix un sentit prou consistent per anar obrint-se pas enmig de la realitat amb el perill de desplaçar-la. Res i cura, aquesta bogeria no era un estat mental, sinó una malaltia del discurs. Al Secreto de la filosofia, Ors cita encara la teoria de Max Müller, mort el 1900, segons la qual la mitologia és una malaltia del llenguatge. Això que acabo d'explicar s'estén, per tant, més enllà de l'estricta psicologia i concerneix també l'antropologia. Vet aquí una altra aportació de les ciències humanes, llavors recentment constituïdes, el tema del misticisme. Fou rellevant l'obra de Lucien Lévy-Bruhl, el seu primer treball en aquesta línia és del 1910. En aquests tres definidors del pensament primitiu que Lévy-Bruhl treballava, Ors podia trobar, si la cercava, la ratificació en negatiu d'una de les seves tesis principals, l'exposada a la fórmula biològica de la lògica, l'article del mateix any 1910. Aquesta tesi era que a través del sentit comú es produeix una socialització de les propietats immunitzadores de la lògica, que serveix, la lògica en principi, només per protegir cada individu de la feblesa de la consciència pròpia. Així doncs, tant la follia infantil en contagi com les formes de pensament de les societats primitives representarien la socialització de les excepcions a la lògica. De fet, però, Ors s'interessava sobretot per un altre factor de la investigació de Lévy-Bruhl, el cèlebre principi de participació. No solament el defensar ell mateix com una reminiscència del pensament màgic que els éssers humans conservaven tota la vida, sinó que l'elevà a principi epistemològic. S'hi referma el secreto de la filosofia, cito: «Los bororos son actualmente loros. El místico no espera la unión con Dios en una vida futura, sino que él hace uno actualmente con Dios. Y no gusta además el místico difundir los conceptos de paternidad y de conyugalidad, por modo que no haya inconveniente en sentir a la vez la presencia de Dios como la de un padre y como la de un esposo. No por esto el místico creerá teñir de confusión incestuosa sus arrobados pensamientos». Y es que, para su conciencia moral, como para su criterio racional, como por otra parte y en los casos extremos, para la misma fidelidad de los sentidos, el principio de contradicción no rige. Havent substituït el principi de no contradicció pel principi de figuració, convertia en el seu màxim exponent la figura de l'àngel, la formulació teòrica de la qual data de la dècada dels 30. Doncs bé, és evident, a fred gairebé de la trivialitat, la constatació que la dualitat coexistencial interior que hi atribueix a la personalitat angèlica té el seu antecedent en el doble dels primitius. Segons Lévy-Bruhl, un tal desdoblament obeeix el fet, cito Lévy-Bruhl, que els individus, humans o d'altres, són representats des d'un cert punt de vista com a vehicles de força mística, com a portadors de mana. De nou, la indeterminació, el traspassament dels límits que James conceptuava com a caos escampat als marges de la consciència, mentre Cors la predicava de la llibertat com a substància subjecte. Per això reprengué aquest concepte de la indeterminació més endavant, als anys 30, com he dit, a la introducció a la vida angélica. Cito: «Este propietario que de la misma voluntad resulta dueño, ese otro sin determinación y por consiguiente sin individualidad, y por consiguiente no ya solo sin espacio en tanto que espíritu, pero sin tiempo. ¿Quién es? Le llamo yo por la misma razón que hace que pueda llamarle tú. Está en relación con cada una de las determinaciones de mi psíquico existir, como en el icono de santidad, el limbo que rodea la cabeza, con cada uno de los rasgos de la cara». Indeterminat és el principi que anima una forma d'inconsciència superior, en diu sobreconsciència angèlica, en tant que la llum de la intel·lecció, el nus dels grecs, enlluerna necessàriament la consciència, que és massa dèbil. Altrament dit, l'esperit transcendeix les facultats de l'ànima, massa lligada al cos, i amb ell a la indeterminació de la matèria. Aquesta sí, la matèria, un caos infinit o sense límits. D'aquí vindrà l'estimurciana a la doctrina angèlica de Dionís Areopagita, a qui James menciona també com a origen del misticisme cristià, i veiem reaparèixer fins i tot en un ateu com George Bataille. Trobem a l'experiència interior que diu: «Estic llegint Dionís Areopagita», o sigui, també el llegeix Bataille. És clar que Ors l'admiració li venia sobretot de considerar-lo un dels filòsofs de l'ordre. I per tant, en definitiva, ell mantindrà sempre la impossibilitat de reconciliar la indeterminació de la matèria i de la llibertat sense cap més justificació plausible que aquella mateixa per la qual l'incomoda la mística, si no reconcilia la indeterminació de la matèria amb la de la llibertat, i això per la mateixa raó per la qual l'incomoda la mística. Aquesta raó l'expressa en un text de l'any 1953 titulat La parusia. A La parusia, Ors fa valer en certa manera l'afinitat amb les tesis de Lévy-Bruhl, perquè Lévy-Bruhl ja havia dit que el principi de participació tenia algun parentiu amb els arquetipus dels filòsofs. I certament la personalitat angèlica o simbòlica és l'encarnació, és la personificació d'una idea en sentit platònic. Aquesta idea apareix en una simultaneïtat de presència i absència, la qual cosa vol dir en una dualitat coexistencial interior mai no resolta del tot, justament com a prova de vida, tant una vida que és tan ideal com real. De fet, aquesta simultaneïtat de presència i absència és pròpia de la personalitat angèlica i també dels eons, o constants culturals. És la realització de la idea, per una banda, en el temps biogràfic, quan es tracta de l'àngel, i per l'altra, en la història col·lectiva, tractant-se de les constants culturals. Estava dient, doncs, que el nom de Parusia, que és el que he d'explicar ara, molt ràpidament, és el nom, diu Ors, amb el que els evangèlics designen la resurrecció de Crist. I Ors, ell l'agafa, el manlleva, diu, per tal d'exorcitzar la mort amb què els místics, contràriament, sempre festegen. Ho diu al final del text. I téngase presente siempre una cosa, que la historia del vocablo, hasta alcanzar sentido tan luminoso, no es producto de una especulación. La plena significación de parusía es hija del dialecto. Pero ¿se quiere algo más popular que aquella versión bastarda de la parusía que son los relatos de aparecidos? La mente del hombre repugna instintiva, fundamental, variamente, a un entronque demasiado rígido entre la muerte y la nada. Tant la mística estava, doncs, festejava massa amb la mort i amb el no res. A Gualba, l'any 1915, com sabem, Ors ja havia introduït la figura de l'àngel de la guarda. De fet, l'havia introduïda encara abans, l'havia introduïda en el comiat de la ben plantada. Però aquí, a Gualba, té més sentit encara. Per què? Perquè la figura de l'àngel de la guarda es presenta com a remei per a la solitud, un remei que el pare de Tal·lina dissortadament ignora. Doncs bé, a pesar de la distància, amb una citació de la doctrina angèlica de Swedenborg, científic i visionari que mereixia l'atenció de Kant, com sabem, i que, dit sigui a tall d'anècdota, tragué d'una greu depressió al pare de William James, doncs bé, amb una citació d'aquesta de la doctrina angèlica de Swedenborg, s'estronquen a l'home sense qualitats les reflexions del seu protagonista Ulrich sobre l'anomenada que anomena psicologia dels sentiments. Aquestes reflexions d'Ulrich, si en volem dir psicològiques, com se'n diu en el text, en el llibre, la novel·la, presenten tanmateix un caire fenomenològic, jo diria, que les du una mica més enllà de James. Gairebé, jo diria, com qui diu, a mig camí entre James i Sartre. Ara, mentre que la ferma defensa sartriana del projecte existencial donaria més aviat peu a interpretar la nàusea com una paròdia de la fusió mística de l'individu en el si de l'ú primordial, Ulrich, l'home sense qualitats, tot i reconeixent que abans d'actuar en el món no està decidida la naturalesa del sentiment que ens hi empeny, s'inclina personalment pels sentiments indeterminats. I és que ell es caracteritza per la seva indecisió. Sense qualitats, o millor dit, sense propietats, això és com l'anomena el seu amic Walter, li diu home sense qualitats, li posa aquest nom, però explica que de qualitats en té i algunes de molt bones, però que no sap apropiar-se-les, és el que diu Walter. Doncs bé, aquest home sense qualitats o sense propietats és un home sense projecte. I això últim el converteix en algú apte per gaudir de l'experiència mística, si més no tal com l'entendrà Bataille, qui no solament la vincularà a l'absència de projecte, sinó a l'erotisme i a la transgressió. En efecte, Ulrich en gaudeix de l'experiència mística com a comunió corporal amb Àgate, la seva germana. Cito, on s'abulla que es toquessin, i així en els malucs, les mans o un floc del cabell, s'endinsaven l'un en l'altre. Es tracta, no cal dir-ho, d'un incest, des del punt de vista antropològic, una mica menys greu que el fabulat per Ors entre Tal·lina i el seu pare. Però fracassat igualment, no per raons morals, sinó perquè, com cita Cacciari de Musil, entre dues persones soles l'amor no és possible. Ulrich es decanta pels sentiments indeterminats en la mesura que només aquests obren a l'experiència d'un altre món, o sigui, a l'èxtasi eròtic o místic. Però els dos germans no se'n surten perquè, si per James els sentiments religiosos i en particular els estats místics induïen una reconfiguració mental del sentit del món, ben al contrari, l'èxtasi d'Ulrich i Àgate és un trencament que no recompon res, una esquerda per on s'albira una altra realitat que no admet d'integrar-se en la normalitat de cada dia. No sembla, a més, ateses les circumstàncies, que se n'estregui cap impuls revolucionari, com aquell que Benjamin confiava a les esquerdes per on s'infiltraria en el temps històric la llum messiànica. Només ho apunto de moment. El misticisme dels filòsofs del segle XX està relacionat amb la desautorització de la hegeliana filosofia de la història. Per raons no només teòriques, la qüestió de la immanència, tortura de los filósofos modernos, en deia Ors, sinó també per raons pràctiques, les dues catàstrofes bèl·liques. Ara bé, en aquesta qüestió l'actitud de Musil és plena de l'ironia que el distingeix. D'antuvi, la novel·la, escrita entre el 1930 i el 1942, observa una elemental mesura distanciadora. Està ambientada en els anys immediatament anteriors a la Guerra Gran. I això no obstant, Musil ja hi presenta una societat formada per l'home estadístic, la racionalitat del qual es basa en el càlcul de probabilitats i la indecidibilitat dels experiments científics. Per això, el deler místics de Dulrich, matemàtic de professió, no en tindrà prou de lliurar-se a l'ars combinatòria de que fou pioner Ramon Llull. Val a dir, però, que la seva valoració dels sentiments tampoc no redueix a un simple afegitor, a tall de contrapès irracional davant d'una racionalitat decebedora. Per cert, això és, així és com criticaria Adorno justament la ràtio de la societat contemporània. Diu, per una banda hi ha la freda extracció i per l'altra banda el sentimentalisme, com dues vigues paral·leles que apuntalen un edifici ruïnós. En lloc de la juxtaposició, Musil, que ell mateix era matemàtic i psicòleg, sembla buscar-ne la convergència en aplicar a la relació sentimental entre els dos germans el model del coneixement científic. La defineix així com un cas límit i li assigna, cito, una validesa restringida i peculiar, que recordava la llibertat amb què les matemàtiques se serveixen, de vegades, de l'absurd per assolir la veritat. S'ho aplica a l'incest, l'incest dels dos germans. Sens dubte, el fundador d'aquesta tradició va ser Pitàgores. La mítica narració del sacrifici als déus en acció de gràcies arran de la descoberta de la incommensurabilitat de la hipotenusa, és a dir, de l'ombra irracional en la arrel quadrada de 2, enceta un dels textos urcians més autocitats, és a dir, per Ors, Els fenòmens irreversibles i la concepció antròpica de l'univers de l'any 1911. Ors hi celebra la demostració per l'absurd com a fita inicial de l'intel·lectualisme. A partir d'aleshores, diu, l'objecte del coneixement deixa de ser la substància. De fet, jo crec que hi hauríem de llegir aquí matèria més aviat. Els pitagòrics estudiaven relacions de relacions. I aquest progrés anava acompanyat d'un altre. Ja no es tractava de cercar què hi hagué en el principi, a l'origen de les coses, sinó d'aprendre l'eternitat dels principis. El pitagorisme no admet, doncs, la interpretació aristotèlica, segons la qual l'arché dels presocràtics era de naturalesa material. Ara bé, la racionalitat pitagòrica es desmarca tant dels seus predecessors, que conreaven un coneixement massa lligat a la pràctica, com també es desmarca de l'hostilitat de Parmènides cap al món empíric, que el portà a la convicció, diu literalment Ors, que tot és continu. En canvi, Ors afirma que la discreció, separació de la sèrie numèrica, garanteix el pluralisme. Sobretot, diu, perquè la matemàtica pitagòrica no era de tipus analític, sinó geomètric. En aquesta preferència, ell hi veu, diu, una manifestació de l'esperit artístic, també. La importància de la geometria a l'hora de resoldre el logos, àlogo, àlogos aritmètic també l'assenyalà després Simone Weil. En citaré uns articles que són de l'any 42. Ella fins i tot es demana si els grecs no devien descobrir la geometria a còpia, cito, de cercar una mediació per a aquests nombres miserables, els irracionals. La solució els l'oferí la inscripció del triangle rectangle en el cercle. Vet aquí, diu Weil, l'autèntica troballa que valgué el sacrifici als déus. I es van meravellar encara més, cito, en trobar a la naturalesa sensible aquesta mediació com un senyal, com un segell de la veritat suprema. Per exemple, a la música. Efectivament, va ser doncs una manifestació, com diu Ors, de l'esperit artístic, la que cobrí la necessitat, torno a citar Weil, d'una mediació que vingués de fora, d'un domini estrany en l'ombra. Doncs bé, tot i les seves coincidències amb la interpretació urciana, Weil ens ajuda a aprofundir en alguns dels aspectes més dubtosos de la interpretació urciana. Vaig per la tesi doctoral de l'Ors, el 1913. La seva tesi doctoral es titula Les apories de Zenón de Lea i la noció moderna de l'espacio-tiempo. Ors havia reprès aquest mateix motiu, el dels pitagòrics, com els fenòmens irreversibles, sense amoïnar-se però gens pel misticisme dels pitagòrics, que sembla que és el que aprofita doncs, Weil. No s'hi amoïna gens, perquè ell més aviat l'atribueix, diu, als historiadors de la filosofia, per la qual cosa recomana de consultar les històries de la ciència, millor. Ara bé, allà on Weil defensa la necessitat d'una mediació externa al domini en qüestió, cal buscar una cosa externa, aleshores Ors el que fa és es limita a transcriure en llenguatge científic el convé que hi hagi heretges i es recolza en el tòpic que l'excepció confirma la regla. No li és aliena la noció de cas límit que hem trobat a Musil, però no la desenvoluparà fins més endavant, en el seu abast complet, El secreto de la filosofia. De tota manera, tal com ell explica el cas límit de la física clàssica, El secreto de la filosofia, difícilment l'hauria pogut aplicar a la seva lectura primerenca del teorema de Pitàgores, atès que l'ombra irracional no és pas un simple cas, poc fonamentat en l'experiència. Ara, tampoc no constitueix solament una excepció en el marc d'una racionalitat preestablerta, sinó que el que fa és posar en qüestionament l'entitat, segons Hors discreta, dels mateixos principis racionals. I la paradoxa no s'esvaeix imputant l'irracional a la resistència de la matèria, com fa l'Hors. No pas si partim del supòsit que l'intel·lectualisme se situa ja d'entrada en l'àmbit exclusiu de les relacions entre relacions, i no en el de la matèria. Partint d'aquest supòsit, doncs, es tractaria potser, dit en paraules que s'adirien amb les d'Hors, del fet que la raó engendra els seus propis monstres, més aviat. Segurament, de la irresolució que Hors manifesta enfront d'aquesta situació, ve l'equívoca lloança que hi fa de l'esperit artístic dels pitagòrics. Fa la lloança en nom del caràcter visual de la geometria, però en detriment de la música, que ell diu és massa externa, justament com la volia Bail, en tant que està composta de sons, o sigui, d'elements sensibles, i per tant hi ha un predomini del continu. Val a dir, però, que aquesta actitud de l'Hors tampoc no serà definitiva. El Secreto de la filosofia reconeixerà la importància de la lògica musical, fins i tot com a estructura de l'univers. Naturalment posarà èmfasi sempre en la noció de ritme, això sí. D'altra banda, la introducció de la vida angèlica, la seva pròpia tesi de la dualitat coexistencial interior, li fa dir el següent. Diu, lo esencial en angelología es la identidad funcional entre el dos y el uno. Com el concepte de funció, doncs, procurava esquivar els misteris matemàtics, des de la incommensurabilitat aritmètica dels pitagòrics fins a la platònica irreductibilitat de l'1 a la sèrie numèrica. Volia resoldre-ho, però jo diria que senyal que pren, aquests misteris en una alta consideració. De totes maneres, resulta innegable que allò que hi oposa l'historicisme com a tema central dels fenòmens irreversibles i la concepció antròpica de l'univers no és el misticisme dels pitagòrics, sinó una certa flexibilització del seu intel·lectualisme. I això a diferència de Bail, que pensa vèncer, diu Bail, la immanència i la irreversibilitat del temps, ella intenta vèncer-la a través d'una gnosi mística. Pel que fa a la qüestió de la immanència, recordem, Hors diu la tortura dels filòsofs moderns, ell no s'hi enfronta explícitament a Hegel en aquest article perquè el seu enfocament continua sent cientificista. Però ja s'acull el segon principi de la termodinàmica amb la intenció d'apropar natura i història, totes dues perilloses per a l'ésser humà. En efecte, la tendència al desordre antròpic prova que la natura inorgànica també pateix d'irreversibilitat, com el temps lineal o històric. Ara bé, gràcies a aquest acostament entre natura i història, en treballs posteriors i sobretot al Secreto de la filosofia, observarà que la influència és mútua i no sempre és perniciosa. Per exemple, els avanços de la física estan guanyant terreny humà al determinisme. D'una banda, les antigues lleis de la natura basades en la categoria de causalitat han estat substituïdes per la correlació funcional entre fenòmens. D'una altra, la ciència ja no s'ocupa d'objectes, sinó d'esdeveniments, l'ocurrència dels quals obeeix al càlcul de probabilitats, és a dir, a l'estadística que ja hem vist que neguitejava a Musil. En canvi, Hors s'engresca amb les teories científiques que en depenen, de l'estadística, com per exemple la física quàntica. Cito, pueden fijarse sus comienzos de la física cuántica en el año 1900, de la teoría cuántica, en el año 1925, en que un físico, Heisenberg, al estudiar la actividad del átomo, llega a concebirla como una energía no desarrollada a paso continuo, sino a saltos, decisivos para la posición y la velocidad del electrón, por cuya presencia el átomo se define. El principi d'indeterminació o d'indecidibilitat que precedeix els experiments d'acord amb aquestes premisses li sembla prou favorable a la llibertat humana. L'actitud de Bail davant de la teoria quàntica és al contrari molt crítica, com ho és en general respecte a la ciència contemporània. Sense cap referència a la vella noció de causa, dona per descomptat que la llei ha estat sempre funció matemàtica. Ignoro, d'altra banda, si es tracta d'un lloc comú, però també coincideix amb Hors en reconduir aquesta argumentació cap al model geomètric del tradicional gnòmon, és a dir, que és el gnòmon, que és el rellotge de sol. Cito Bail. El gnòmon, si cal prendre el mot en el seu sentit primer, és la tija vertical del rellotge de sol. Aquesta tija roman fixa mentre la seva ombra gira i canvia de llargària. Aquesta relació és la que la matemàtica designa actualment amb el nom d'invariant i grup de variació. És una de les nocions fonamentals de l'esperit humà. Val a dir que Hors s'aprofita més a més de l'etimologia i diu que el gnòmon, que és, diu, en el rellotge de sol, diu, és la busca, seria la busca del rellotge, que es diu també seny. Remarca això, es diu també seny, o sigui que fa aquest joc amb la seva teoria. En una altra coincidència també amb Hors, Bail aprovarà fins i tot que la termodinàmica, en fer palesa la irreversibilitat de l'energia mecànica, hagi reincorporat a la ciència, diu Bail, la noció d'ordre. com tots sabem, vital per a Ors. Però ella creu, Ball creu, que els salts atòmics falsegen la realitat i considera intolerable que tant la física quàntica com Einstein hagin abandonat el nivell propi de la ciència, que és, diu ella, el de la representació. Des d'aquesta perspectiva, la discontinuïtat dels salts quàntics no obeeix a les lleis de la representació, com a Ors li agradava creure. Ball aventura la hipòtesi que en inspirar-se en el joc de daus, el càlcul de probabilitats queda massa limitat als nombres enters. En qualsevol cas, no troba legítima l'extrapolació d'una tal discontinuïtat a l'energia, essencialment contínua. I encara menys li sembla bé que es descuidi, com hem vist que feia Ors, preocupat pel determinisme, diu ella, no està bé que es descuidi la necessitat inherent a la mateixa probabilitat. Cito Ball, la probabilitat només es pot definir com una necessitat rigorosa de la qual certes condicions són conegudes i d'altres no. Aquest descuit explicaria, segons ella, el triomf de l'estadística. Llavors, ella, en darrer terme, diu Ball invoca fins i tot l'ananqué grega, o sigui, la deessa de la necessitat, i diu que això, en darrer terme, el que significa és la desacralització de l'univers. Llavors, diu ella, sense la necessitat que els grecs van divinitzar, no hi ha tampoc realitat. Adonem-nos, però, que això, per això justament, el designi de tocar realitat no s'ha de confondre amb la subjecció als sentits. Cito Ball. Ningú no ha vist mai, ningú no veurà mai un cub. Ningú tampoc no ha tocat ni tocarà mai un cub, per raons anàlogues. Si hom fa la volta a la capsa, hom genera una varietat indefinida de formes aparents. La forma cúbica no és cap d'elles. És una altra que totes elles, exterior a totes elles, transcendent a llur domini. Al mateix temps constitueix llur unitat, constitueix també llur veritat. La unitat de la forma és sempre més enllà. Transcendeix, doncs, la sèrie dels nombres enters. Vet aquí perquè no s'ha d'obviar que els nombres irracionals formen part dels que la matemàtica moderna anomena nombres reals. Això és el que diu Ball, mentre que Ors ho negaria. Cito altra vegada Ball. Aquesta noció de nombre real força la intel·ligència a copsar amb certesa unes relacions que és incapaç de representar-se. Heus ací una introducció admirable als misteris de la fe. Sens dubte, la ciència clàssica va dissimular les contradiccions intrínseques a la realitat, diu Ball, però la teoria de la relativitat o la quàntica les han assumides d'una manera irresponsable i completament aliena a la saviesa del misticisme pitagòric. La cerca grega de la proporció, del logos, que Ball remarca també es diu aritmos, aquesta cerca de la proporció que il·lumina la unitat de les coses, diu Ball, cada fenomen conté en ell mateix la presència total de l'ordre del món. Aquesta cerca ella la interpreta com una cerca de la mediació, en majúscula, i per l'analogia que ordena el cosmos, també com a cerca d'amor, de l'amor. Cito. En suma, l'aparició de la geometria a Grècia és la més resplendent entre totes les profecies que han anunciat Crist. Fins aquí Ball. Passo ara a parlar de, lligant amb això, amb els autors que abans he anunciat. En un discurs de l'any 1943, titulat Filosofia de la Cruz, Ors sentenciava: el tiempo, consecuencia del pecado original, degradación de lo que pudo ser eterno, significa la muerte. Los cruces entre las líneas de tiempo y las de espacio, estos cortes en los cuales y solo en los cuales se obtiene el punto indivisible, el punto objetivo, son los que triunfan de la muerte. Ya no tenemos otra cosa que hacer sino deducir en bien trabadas consecuencias, casi diré en matemáticos corolarios, ¿qué género de redención trae para cada una de las instituciones de amor, de fe y de patria el exorcismo significado por la presencia protagónica de la cruz? Bé, això és una exhibició de joc semàntic, Los cruces, les cruces, protagònica, que segurament té a veure amb protoagònica. Bé, en qualsevol cas, tot plegat és, com ell mateix diu, un corol·lari. I en aquest cas, per un corol·lari d'un vell text que és el seu estudi de les apories de Zenó. Els 81 folis de la tesi doctoral que conté aquest estudi es clouen amb una declaració de principis, o millor dit, ell diu dels fronts de lluita, que segons ell ha tingut sempre oberts contra una colla, diu, de fantasmes, que són els del misteri, el de la vida interior, el de l'inefable, tots tres associats, com hem vist, a l'experiència mística i representats a la tesi pel concepte d'infinit i el de continuïtat. Ors té molta cura d'advertir que les apúries de Zenó no es poden resoldre ni per apel·lació als sentits ni per apel·lació a l'experiència viscuda, atès que no neguen l'existència del moviment, sinó que aquest sigui intel·ligible. A més, Sanó no feia dependre la intel·ligibilitat de la consciència subjectiva, perquè cercava la intel·ligibilitat en la cosa, no pas en l'acte. Ors ho interpreta això des de la seva actitud sempre crítica cap a l'experiència viscuda entesa com a acció. En aquest sentit, troba tan rigorós l'argumentació sanoniana que creu descobrir-hi, diu, analogies amb el formalisme lògico-matemàtic, llavors acabat de néixer, i bé, hi diu la logística. També Giorgio Colli assegurarà en el curs acadèmic de 1964-65 sobre les apories que no han estat mai superades, però rebutjarà l'intent d'interpretar-les com un embrió de la teoria de la relativitat, un error que hi atribueix a l'hel·lenista Pasquinelli l'any 1958. De 45 anys enrere dataven les provatures urcianes en aquest mateix terreny, de lligar doncs, les apories amb la teoria de la relativitat. Ors coneix prou bé la importància del concepte d'infinit a la matemàtica moderna i a l'essència contemporània, també remarcarà Colli, però s'estima més ponderar en altres aspectes. Creu que la formalització matemàtica de la teoria de la relativitat, dut a terme per Hermann Minkowski, permet de recuperar l'esperit plural del pitagorisme enfront del monisme aleàtic. Autor d'una geometria de l'aritmètica, Minkowski concep un univers discontinu, on el pas entre fenòmens s'haurà d'escaure, doncs, per salts, conclou Ors. Ve d'aquí una discrepància significativa amb Weyl, que recusava els salts quàntics, alegant-hi precisament la continuïtat de l'energia, tot i demostrar un interès semblant a l'urcià per la geometrització dels nombres. En efecte, Ors creu que la solució de les apories es fonamenta en la indivisibilitat pitagòrica del punt, ja que, diu, si els esdeveniments que es poden escaure en un lloc de l'espai o en un moment del temps són infinits, a cada entrecreuament de les línies d'espai i temps només hi pot haver un esdeveniment únic. Colli, en canvi, assenyala en el mateix Aristòtil el caire anòmal d'aquesta mena de solucions. Cito Colli. El genus de la geometria és justament la magnitud. La geometria és la ciència de l'extensió pura. Aristòtil, tot suposant el punt a la base de la geometria, posa un arxè particular d'aquesta ciència fora del mateix genus, perquè està obligat a suposar el punt geomètric inextens fora de l'extensió. Potser hors d'aquesta anomalia en diria l'excepció que confirma la regla, però Colli hi aborda nietzscheanament la necessitat que té la raó d'autofonamentar-se en fals. Zenó és irrefutable, segons Colli, perquè anuncia una posició final de la filosofia, la d'una raó que no dona crèdit als seus ulls. Cito Colli. En el cinematògraf, l'ull té la sensació del moviment, però aquesta sensació s'aconsegueix només gràcies a la successiva superposició d'imatges fixes. Vet aquí que les apories de Zenó són irrefutables. Això precisament és el que volem demostrar, que la sensibilitat pot capir el moviment, però només a través d'elements estàtics, i la raó no s'ho explica. Ors havia recorregut el mateix exemple del cinema, també en la tesi doctoral, però ell l'utilitzava per il·lustrar, deia, el finit de composició amb què presumptament la ciència contemporània resolia les apories de Zenó. El seu favor, el favor d'Ors, he de dir, però, que, pel que fa al valor de l'exemple, que jo crec que només des de la perspectiva de la composició, com ell diu, és a dir, en aquest cas de la tècnica de muntatge, té sentit parlar, com fa Colli, d'uns elements estàtics a través dels quals es produeix la percepció del moviment, que aquí és una percepció induïda, és a dir, una simple aparença i a més de segon grau. Però sigui com sigui, encara que jo en aquest cas diria que Ors està més encertat que Colli, els dos autors hi coincideixen en la crítica del mecanicisme. Per Ors, l'antecedent més directe en aquest tema és Bersón, tot i que no admet la seva interpretació de les apories, basada en l'experiència subjectiva, la de Bersón, la continuïtat del flux vital i, en suma, la temporalitat irreversible de la durada. El vitalisme, entès així, adueix Ors, només pot desembocar en la mort. Com he sabut, una de les facècies que Josep Pla li dedicava consistia a titllar el pensament urcià de dionisisme de l'Eixample. Sens dubte, l'al·ludit no faria escarafalls, no feia escarafalls aquest tret apolini d'un caràcter que, segons Colli, es transmeté dels pitagòrics, aquest caràcter apolini, es transmeté dels pitagòrics a Plató en forma d'ambició política junt amb una concepció pluralista de la realitat. No crec que pugui ser una altra la traducció benèvola de l'acudit planià. Sí, per descomptat, Ors concedia preeminència a Apolo sobre Dionisos, a la representació sobre la voluntat, a la forma per damunt del fons. En conseqüència, no fou cap afany d'immediatesa allò que el dugué a interessar-se per les apories de Zenó. En canvi, Colli interpreta la dialèctica de Zenó com una teoria negativa adreçada a provar que l'anàlisi racional destrueix qualsevol coneixement. Així com Apolo, per Nietzsche, està destinat a anar fins a l'extrem d'ell mateix, en què Dionisos l'absorbeix, així també Zenó porta la raó al seu acompliment, i llavors aquesta, tot assolint el seu ocàs, la posició final de la filosofia, deixa entreveure que l'origen de l'autèntic saber hi ha potser una visió mística. O si més no, que hi ha una experiència de la immediatesa, de la realitat que podem sentir com a tal, superior tant als objectes dels sentits, recordem el sentiment de realitat de James i també el que diu Bayle, com a la mateixa ciència. Ors avalaria aquest darrer punt, diu en el secreto de la filosofia, que hi ha, diu, hay un velo aún más superficial por ventura y desde luego más convencional que el famoso velo de las ilusiones de los sentidos. Este velo sería el velo de las ilusiones de la razón. Això no obstant, a l'estudi de les apories, Ors encara procurava esmenar el principi de l'entropia amb més teories fisicomatemàtiques, o almenys aparentment. En realitat hi esbossava en termes cientificistes les línies fonamentals de la seva proposta teòrica futura contra la irreversibilitat de la història, la que denominarà ciència de la cultura. Entre les seves elucubracions sobre la teoria de la relativitat, criden l'atenció als esdeveniments físics anomenats parelles en el temps i parelles en l'espai. Sempre segons el sistema de referència, els primers poden coincidir en l'espai, encara que no ho facin en el temps, on continuen sent parella. I en canvi els segons no coincideixen en l'espai, però són simultanis. Aquestes combinacions semblen reproduir, ni que sigui parcialment, els trets definidors de la cultura, les obres de la qual atenyen una simultaneïtat aliena a la diferència dels temps històrics corresponents, per la qual cosa no és lícit d'aplicar-hi el concepte d'influència, que és el que jo he rebutjat d'entrada per a la meva exposició. Influència i simultaneïtat no casen. En definitiva, la cultura transcendeix la irreversibilitat del temps perquè els eons o constants culturals retornen al llarg de la història com a eternitat de les formes. I un retorn és la parusia, un emmirallament entre presència i absència que garanteix la transcendència de la idea mai no realitzada del tot i per això mateix no condemnada a l'entropia. Recordo que eó és un terme que utilitzaven els gnòstics, aquella barreja de neoplatonisme i cristianisme. Vet aquí el recurs urcià contra la immanència, un platonisme que vol salvar la representació del llast del mateix subjecte. I és que el subjectivisme està arruïnant el pensament, segons Ors, però sense subjecte no hi ha judicis. Al capdavall, per ell, el nus és seny. Alliberar la representació del subjecte equival a entendre la idea com a representació en si. No pot estar més clara la distància que separa Ors de Colli, el qual agraeix a Zenó, Colli, la inviolable immediatesa guanyada en destruir-se la representació. Per tant, la facultat d'aproximar les realitats llunyanes no li ve el nus, que és l'òrgan de la cultura segons Ors, del seu antecedent arcaic, el nos, que segons Colli dona contigüitat a les coses separades. Cito Colli, el nos estableix una continuïtat en el real. Per Colli es tracta del fons dionisíac, en el qual es dona un contacte que no passa per la mediació, sinó que rau en la immediatesa, susceptible potser d'una visió mística fins que, en expressar-se representativament, formalment, esdevé element immutable de tots els judicis. Aquesta glosa la fa Cacciari. A la mesura que Ors vincula la contigüitat a l'aparició, a la parusia de les formes, potser l'únic misticisme que no se li faria del tot estrany és el que Colli atribueix a Aristòtil. Un misticisme representatiu, diu Colli d'Aristòtil. Encara que Aristòtil dirigeix els predecessors, segons Colli, una mirada ingrata i commiserativa, això ho escriu Colli l'any 1948, és el del seu llibre La natura ama esconder-se. La natura s'estima d'amagar-se. Les seves interpretacions dels presocràtics ens situen, les d'Aristòtil, diu Colli, ens situen en una bona pista per comprendre els presocràtics, en especial pel que fa a la noció d'infinit. És remarcable en aquest aspecte la d'Anaximandre, pensador, diu Colli, d'ànima dionisíaca, la filosofia del qual significà el triomf de la musicalitat. A Aristòtil li costava molt d'entendre la noció d'apeiron, perquè diferent dels quatre elements es plantejava com una substància existent més enllà dels elements. Ara bé, a pesar de la transcendència originària de l'indeterminat, d'allò mancat de límits i o de forma, Aristòtil el convertí en arché, és a dir, en el principi del qual s'origina el món sense solució de continuïtat. L'últim grau del camí que llavors s'inicià seria l'esperit hegelià, com a desenvolupament de la raó absoluta, en tant que es dona ella mateixa els seus propis pressupòsits. Ho reiterem, al final els pensadors contemporanis han acabat sotmesos a la tortura de la immanència, o sigui, és l'última fita d'un camí que comença d'ençà del moment que Aristòtil converteix l'indeterminat en matèria, en principi de la realitat existent. Per tal de sortir-se'n, Ors oposa la ciència de la cultura a l'historicisme en una operació doble que té una vaga retirada al pensament d'Heràclit segons interpreta Coli, que hi veu, Coli en Heràclit, una superposició del logos al polemos, que en traslladar la lluita al pla representatiu en fa una oposició entre contraris. O sigui, la lluita es converteix en oposició entre contraris. Per la seva banda, Ors entén la cultura com a lluita entre eons o constants, és el convé que les guerres siguen. Però es tracta d'una lluita vehiculada pel diàleg. Dic vehiculada, no superada, Dic vehiculada pel diàleg, que ell considera, a més, l'objecte propi de la filosofia. I com que l'exercici del diàleg amb la ciència sancionà ben aviat el seu rebuig del mecanicisme, ven aquí la conclusió definitiva. És la següent. La razón toma l'universo com una màquina. És la intel·ligència quien ha descubierto que no se trata d'una màquina, sinó d'una sintaxis. Bé, ara començo ja la última part. Ors no anava del tot desencaminat en responsabilitzar la tradició hermenèutica del suposat misticisme pitagòric. Ens ho suggereixen també les paraules de Carlo Diano. Cito Carlo Diano. El quadrat, fins a Pitàgores, era un símbol i com a tal estava carregat de tots els valors de l'esdeveniment i immers per complet en l'atmosfera màgica. Pitàgores, bo i mirant-lo, el veia com a quadrat i no res més, i posar les bases de la ciència. El passatge citat és de Forma et evento, que és l'obra més reeixida d'aquest autor, publicada el 1952. Forma i esdeveniment constitueixen una polaritat d'arrel antropològica que es bifurca, segons Diano, en tendències filosòfiques oposades, el racionalisme i el misticisme. A la vida, els dos pols són indestriables, com a components essencials de l'experiència humana. Sense experiència no hi ha esdeveniment. No passa res sense algú a qui li passi. Així doncs, l'esdeveniment va lligat a la forma en què el subjecte l'experimenta. Diano es fa fort en la categoria, diu, fenomenològica i no ontològica del seu objecte d'estudi. Aquesta opció teòrica el situaria als antípodes d'Ors si calgués atorgar gaire pes a les invectives orsianes contra els fenomenòlegs. I va descarregar moltes invectives contra la fenomenologia, però em sembla que no cal. De tota manera, les innegables divergències entre els dos les podem resseguir en la més estricta convergència, talment com si, sense ni tan sols conèixer-se, Ors i Diano, ells també estiguessin immersos en una polaritat de mútua atracció i repulsió alhora. I amb què és l'evento? Doncs l'evento és allò que ens sobrevé i ens corprèn perquè, trencant la durada o continu temporal, ens obre l'aquí i ara, l'ic et nunc, en què el mateix esdeveniment consisteix a una altra dimensió, el del per tot i sempre, l'ubique et semper, que és la transcendència infinita. Diano denomina una tal infinitud amb un terme provinent d'Anaximandre, periejon, que designa l'entorn indiferenciat que comença tot just a l'altra banda, com a altra banda, del perímetre que marca el límit. En l'espai es tracta dels voltants, d'allò que anomenem voltants, en el temps del ressò de les experiències viscudes, que venen a acumular-se en la d'ara. Per bé o per mal, es tracta de la suspensió de les determinacions empíriques. L'Inainander, diu Diano, l'Inainander és justament la mateixa paraula que utilitza Musil per descriure l'experiència mística dels bessons. Vol dir l'un en l'altre. L'Inainander és l'un en l'altre. L'un en l'altre, entre l'aquí i ara i el per tot sempre, cito, torna intel·ligible i fins i tot utilitzable, diu Diano, el concepte de participació de Levi Brill. Les figures esdevenen precàries, les coses es desfan de llur substancialitat, tot és fluid. L'home sent que es trenquen en el seu propi cos els límits dels quals es refiava. L'espai extern el penetra. Descobreix en ell alguna cosa que és la mateixa arrel del seu respir, per a la qual no té paraules, perquè no en pot tenir cap representació. Alguna cosa que el suspèn entre el no-res de l'instant que fuig i el no-res d'aquell que encara ha de sonar, i fa de la durada una gorga en la qual és abolida la irreversibilitat del temps. I tot és possible. Ben segur que Ors no li faria gens de goig aquesta manera de vèncer la irreversibilitat del temps. Si n'hagués tingut ocasió, potser hauria qualificat el tot és possible del final com l'altra cara de l'atzucac lògic a què conduïa la dialèctica sanoniana. Al cap i a la fi, per ell, la fenomenologia sucumbeix a l'abstracció tant com el formalisme lògico-matemàtic, ja que la immediatesa de l'experiència és il·lusòria i l'individu absolut o absolutament separat no existeix pas més que els universals. És a dir, no existeix. Lògica formal i fenomenologia treballen cadascuna amb entitats irreals. Vistes des d'aquesta perspectiva, les apories de Sanó ja deixaven en ridícul avant la letra, el càlcul lògic i l'existencialisme alhora. Situors. Si l'extensió és possiblement infinita, el trajecto serà possiblement finito i el movimiento serà possiblement impossible. Basta con esta impossibilitat para que, según razón, se concluya contra su existencia. És clar que aquest possiblement impossible, en assumir com a possible allò que no ho és, l'impossible, qüestionava més aviat la mateixa capacitat de la raó per dictaminar sobre la realitat. Ors ja hem vist que li atribuïa un vel d'il·lusió, i Diano també la jutja insuficient, cito Diano. En general no és la raó la que manté ferma el món que considerem real, ni la que conserva les coses i ho figura. Ara bé, a totes dues crítiques de la raó hi subjauen designis oposats. Ors sobreposa a la raó la intel·ligència, el nus. A la consciència representativa o temporal hi sobreposa la sobreconsciència dialògica, és el logos, o sigui, diàlogos, o cultural. Només aquesta sobreconsciència dialògica o cultural procura la reversibilitat del temps, perquè eleva el temps històric a l'eternitat de les formes de cultura. Per la seva banda, Diano afirma que el temps del logos no és ni contemplat, contemplatiu és el nus, ni viscut. I així situa Ors en el precís lloc en què Ors vol estar, ni copsant essències pures ni expressant-se en vocatius, com ell diu. Ors es troba exactament allò on correspon, també, segons diu Diano, a qui declina l'acció en pro del fer. La tria del fer, i per tant la contenció de la voluntat que impera per contra a l'hora d'actuar, Ors sempre l'havia recalcada. Defensava, recordarem, el magen, el fer, propi del clàssic o llatí, en contraposició al werden, l'esdevenir propi del barroc o germànic. Ben mirat, doncs, ni li interessava del logos l'estricte dinamisme ni reduir el nus a la contemplació. D'aquí venia la remarca que en català se'n diu seny. Així ens recordava que el nus aristotèlic no solament intuïa la universalitat dels primers principis, sinó també la cosa particular en la seva concreció. I encara que aquest propòsit urcià ens fa venir a la memòria l'entusiasme de Bail davant l'analogia que descobreix Bail entre el cercle matemàtic i la roda de l'esmolet, de fet aquí Bail a mi em recorda allò de Teresa de Jesús, també entre los putxeros han de Dios, doncs Bail recorda una mica això, en aquest sentit, la mística també, no? La roda de l'esmolet i el cercle matemàtic. El cert és que per ell, per Ors, aquesta apel·lació al seny, té molt poc a veure, evidentment, amb cap visió mística del fons de les coses, o, per dir-ho en Coli, de la multiplicitat seminal dionisíaca que s'expressaria, segons Coli, en la multiplicitat de la realitat sensible. A Ors, les llavors són semàntiques i germinen només en enllaçar-se uns mots amb els altres. Apolo s'acruspita a Dionisos, tanmateix hi ha l'àngel. Ors no s'ocupa ni de la forma ni de l'esdeveniment, sinó de la figura. Aquesta no és ni essència ni aparença, ni forma pura ni existència empírica, sinó ell diu essència-aparença, o sigui les dues coses alhora, raó i vida, la qual cosa significa intel·ligència. Com ja he dit, el platonisme orcià consisteix a esborrar de la representació l'empremta subjectiva. En vista teoritzar la representació pura o en si, s'acull a la doctrina de la parusia o dualitat coexistencial de presència i absència. Però al capdavall, allò que surt a la presència, allò que apareix, és la reflexivitat d'un subjecte que ja no emet els seus judicis des de fora, sinó per dins-hi, com en els experiments quàntics o encara pitjor, com Narcís. Ors no s'hi resigna, i per foragitar Narcís, invoca l'àngel. A fi que l'especulació buida sigui substituïda per l'especularitat del nus. Diano en dirà, el nus el tracta Diano d'existència emmirallada en si mateixa. L'àngel és la forma que ha de posar límits al flux irreversible de la vida, i això significa també el flux de la consciència, tot donant a la biografia un valor simbòlic, que Ors concep com a símbol de cultura. En altres termes, l'individu s'ha de faisonar una personalitat fent de la seva pròpia vida una obra d'art. D'aquí vindria la comparança abans citada. Recordem, està en relació con cada una de les determinacions de mi psíquico existir, com en el icono de santidad, el limbo que rodea la cabeza, con cada uno de los rasgos de la cara. En efecte, en tant que l'àngel resol en la seva dualitat coexistencial interior l'antic enigma de l'heterogeneïtat entre el dos i l'un, potser concentra en la seva figura la llum àurica i aurática, aurática d'aura, evidentment, de benjaminiana, no? Aureola, i àurica perquè és or, el material que dona la llum és l'or, potser concentra la llum àurica i aurática de les icones religioses que són expressió artística de la transcendència de l'U, bé el neoplatònic o bé el trinitari. Aquesta interpretació de l'arc icònic, especialment en pintura, la dona Cacciari, però la fa en la línia de Diano. Ara bé, Diano també afirmava que les solucions funcionals, com per exemple és l'Àngel Urcià, recordem que hi diu identitat funcional entre el 2 i l'1, no pertanyen al domini de les formes, sinó al dels símbols. Orgi estaria d'acord, ja que la vida angèlica significa personalitat simbòlica, tot i que potser el sobtaria la distinció que fa Diano entre forma i símbol. Llegim Diano. La que anomeno la forma per excel·lència és l'Eidos, de Plató i d'Aristòtil. I allò que la forma és, aquesta ho és en si mateixa i per si mateixa, i exclou tota relació. Cal distingir-la de les formes en què l'home conté l'esdeveniment. En aquestes, la possibilitat de ser contemplades no exhaureix mai llur essència. És solament un mitjà per atènyer allò que no hi apareix i al qual les formes remeten, i que per la seva naturalesa exclou tota contemplació i només pot ser viscut. Són símbola i funcions, no eide. Formes avèntiques, tradueixo així d'evento, avèntiques, i no les formes, las, per antonomàsia, i tenen sempre valor pràctic, no teorètic. En suma, la figura simbòlica de l'àngel, segons això, no gaudeix de la llum pròpia de la forma en si, que Diano descriu com una tensió en el límit de l'obra d'art, com un halo que indica la transcendència, però alhora manté la forma interioritzada dins dels seus propis contorns. La bellesa, per Diano, es vol absoluta. En canvi, l'àngel Urcià no es tanca les relacions, ans al contrari. Finalment, doncs, l'enlluernament de la sobreconsciència angèlica no emana pas de l'ú que la consciència no pot representar ni dir. Tot esquivant el narcisisme del subjecte, Ors denega al nus la mena d'especularitat que Diano hi veu com a existència emmirallada en si mateixa. La sobreconsciència angèlica és cultural, oberta, per tant, a l'exterior. Formulat en categories estètiques, la que pertoca a l'àngel no és la bellesa ni la gràcia, sinó l'elegància. Ors puntualitza una categoria social, que així és com el descriu a la ben plantada. Com així? Una categoria social. La seva concepció del sentit, la d'Ors, estableix un paral·lel entre les obres d'art per a les quals el sentit va més enllà de llur singularitat com a participació en la universalitat de la cultura, i l'espurneig dels mots que fan sentit ajuntant-se els uns amb els altres. Gràcies, diu, a la enorme via de trascendència que se abre al simple hecho de que un verbo sea transitivo. Les paraules fan sentit, és a dir, el construeixen. D'aquí els ve la vibració lumínica, les espurnes, del dinamisme propi de les formes evèntiques, de les quals el verb, diu Diano, és l'expressió màxima. Al capdavall, Ors, satisfet amb l'humil espurneig en lloc de l'halo, resistia al misticisme musical dels pitagòrics, que en canvi Vall celebrava, però no per casualitat, havent definit l'univers per la seva sintaxi, li cercà una estructura lògica en la teoria de la música, amb el ritme com a protagonista, això sí. Segons Diano, quan Pitàgores es lliura a la contemplació pura del quadrat, tot ignorant la màgia simbòlica, funda la ciència. Potser Ors endega el camí contrari en abandonar l'escola de les matemàtiques, com diu el secreto de la filosofia, per ingressar en la del llenguatge. Potser intenta recuperar així una mica, un xic de la màgia perduda, sempre, però, en benefici del fer, com ho prova la seva tirada cap als mites, una de les formes avèntiques principals, diu Diano. La mateixa figura de l'àngel representa una incursió en el reialme de la fantasia i també les al·lusions al sentit figurat de les paraules, que corregiré, el sentit sempre figurat de les paraules i no només de vegades. Això no obstant, la seva insistència a rebutjar el continu a favor d'un univers compost d'elements discrets respon una vegada més a les tesis de Diano. Diu Diano, el fer sempre és puntual i discontinu. Certament, amb intenció arbitrarista, és a dir, pràctica, pragmàtica, Ors recorre al punt geomètric dels pitagòrics per cercar una sortida a les apories de Zenó. Però això, diu Diano, ja no era possible, d'ençà que l'arrel quadrada del 2 contradeia l'existència d'un punt que trenqués el continu. Per tant, la resolució de les apories, segons Diano, només pot venir de l'experiència, si bé d'una més fonamental que la sensible. Tampoc no es tracta de tornar a Bergson contra l'opinió que en tenia Ors, sinó d'adonar-se que el periejon reapareix a la filosofia contemporània com a ésser en el món, l'estructura ontològica del Dasein heideggerià. Cito Diano. Mentre procediu a dividir, teniu sempre una línia, i quan la divisió, com creia ser, no s'ha acabat, en lloc del punt que hauria hagut de ser el principi de la línia, hi ha el no-res. Però aquell punt que no podeu contemplar en l'ésser, el viviu en l'ésseri, en el qual tota forma ha desaparegut i amb ella l'existència objecte que hauria de fer de substrat de l'essència. Doncs bé, un tal punt indivisible, susceptible de ser viscut, és, diu Diano, l'esdeveniment. En el pròleg, el llibre de Diano que estic citant, que és, no és Forma i Evento, sinó que és el pensament grec des d'Anaximandre fins als estoics, en el pròleg d'aquest llibre, Cacciari ho expressa amb la màxima concisió. Diu, l'evento è individuo, és a dir, com el seu nom indica, indivisible. A partir d'aquí, el punt es transforma en l'instant, en què el temps esdevé reversible i tot és possible. Ho és fins l'impossible, en la seva pròpia impossibilitat, és això d'Ulrich i d'Àgate, en la seva mateixa impossibilitat, com a possibilitat última, que sobrepassa el logo representatiu, del qual és produt encara el possiblement impossible, amb què Ors destapava el cul de sac del racionalisme. Vull dir que Ors utilitzava aquestes categories, possiblement impossible, no? que es deia de que l'impossible també és possible, que dirà Cacciari, però diguem-ne que Cacciari surt del, marge, del marc del logo representatiu i Ors hi queda, i per tant no li acaben de quadrar els comptes. En comptes de substituir el punt geomètric dels pitagòrics per l'esdeveniment de la física contemporània, perquè Ors va treballar amb les dues coses, amb el punt i amb l'esdeveniment, però en comptes de traduir el punt a esdeveniment, fa al revés. L'esdeveniment a punt. Potser empès per un Dalé a fi al davall quan atacava els científics de l'època per haver arraconat la saviesa dels antics. De tota manera, si continuem atenint-nos al pensament de Diano, n'hem de deduir que, igual que Sant Pau, Ors va fer tot just el contrari d'allò que volia. N'hem de deduir que, senzillament, va contribuir a la desacralització del món. En efecte, soscavar la necessitat, reverenciada per Bay, tot confonent-la amb el determinisme de les lleis naturals, que cregués suavitzar reduint-les a casos límits. I vet aquí que el cas, del qual parla Ors, segons Diano, és la mera representació de l'esdeveniment, que transforma la individualitat o singularitat en contingent i la subjecta a la irreversibilitat del temps. L'Àngel Lucià està pensat tanmateix per superar tots aquests inconvenients, la contingència, la irreversibilitat, la mateixa individualitat. Ara no puc entrar ja en el manament angèlic de dona tu mateix la teva pròpia llei, per tal d'escatir si personifica l'excepció que confirma la regla o encara més, és l'excepció que la funda. Però no puc entrar-hi. El que no m'estindré, però, és el que un interrogant que he obert en començar i que he deixat obert, i és el següent. Si l'Àngel és la llei pròpia de cadascú, com és que Ors l'anomena ese otro sin determinación? A Religios Libertas, com deia en començar, Ors afirmava la indeterminació de la llibertat contra la creença tradicional que li negava la condició de substància subjecta en concedir-li només una entitat adjectiva, com a qualitat del pensament o de l'acció. La llibertat originària, fonamental, està mancada, doncs, de qualitats. Està mancada de qualitats. Ara bé, d'una altra banda, l'indeterminat, per Ors, i vagi per la tradició, és allò que no té forma, o sigui, la matèria aristotèlica. Per Ors és el mal, ja que la pèrdua de límits porta la mort. Llavors s'enfronta amb un dilema. En el gest d'equiparar l'indeterminat a la matèria, s'hi juga la llibertat humana, que també era indeterminada, Les dues coses són indeterminades. Les equipara, llavors s'hi juga la llibertat humana. És clar que el lector, o aquí el qui m'escolta, l'oient, dotat d'una justificada malvolença política, podria observar-hi que ja es tractava d'això. Al capdavall, la llibertat de l'humà instint de joc, que ell manlleva, com sabem, de Schiller, esdevé perillosa si es cau en la disbauxa. I la folia D, millor que no duri gaire, tot just unes vacances. Potser el valor de les vacances en Ors. Tot i que hi ha aquesta suprema ironia, aquest magnífic període de vacances que és la sonografia del tedi, o la lliçó, com es deia originàriament, de tedi en el parc. Bé, en qualsevol cas, aquests consells, no disbauxa, només unes vacances, els dona el mateix autor. I mentre la figura de l'Àngel se li esberla teòricament. Bé, fins aquí Ors, però encara, si em permeteu, faig un petit corol·lari, abuso de la vostra paciència. Fins aquí el que havia de dir de l'Ors, faig una mica de consideració respecte als altres pensadors. Coli fa palesa la incapacitat d'Aristòtil per comprendre l'Àperon sense convertir-lo en arge material, és a dir, sense conferir-li una qualitat pròpia del món al qual dona origen. Altrament dit, Aristòtil pensa el possible a partir del real. Fins a Kierkegaard i Heidegger no s'invertirà la perspectiva, pensar el real des de la perspectiva del possible. Pel que fa Ors, no sap desempallegar-se del model clàssic, d'acord amb el qual entén allò del possiblement impossible. Bé, mitjançant la distinció entre origen i inici, Cacciari ha establert la solució de continuïtat entre l'abans i el després de la vinguda a l'existència que trobem a faltar en Aristòtil i encara més a Hegel. Així, la indeterminació inicial no perjudica la llibertat. Dic que és una mena de solució allò que estem... O sigui, intentant donar una mena de solució al problema ursià que queda doncs, sense resoldre. La indeterminació inicial no perjudica la llibertat, ans al contrari, n'és la condició. una infinitud de compossibles, entre els quals, com he dit, la pròpia impossibilitat, que l'existent singular desveia al fons de la seva ànima com a remuneració de l'inici. D'altra banda, si a l'inici no hi ha cap matèria originària, això no obeeix al fet que n'estigui exclòs el mal. Tant el bé com el mal formen part dels compossibles que estan a l'inici. Se'n segueix, doncs, que també la matèria queda neta, o sigui, ara ja neta, queda en llibertat. Posant a l'inici el bé i el mal i la matèria després, aquesta matèria queda neta, és a dir, en llibertat. Només ella dona realitat al fantasma d'aquest món, escriu Diano, en referència al Timeu. Val a dir, però, que l'onerós rescat de la matèria exigeix un àngel de la guarda pròdig a qui ni ganes li restin de tornar a pujar a l'Olimp. Moltes gràcies.
Ah, jo m'atreveixo segur. Em permets una primera cosa. No sé veure ben bé en tot el debat la diferència entre irracional o no racional i mística. Vull dir, no sé si quan es parla de mística, sobretot en l'anunci, després, quan es comenta allò que no és racional, o allò que no és racionalitzable, o allò que no és la racionalitat, o allò que va més enllà de la racionalitat, és això ja la mística? Perquè jo això no ho sé veure prou. Saps què vull dir? Bé. És a dir, el meu problema és si la mística té una en aquests plantejaments. Hi havia molts plantejaments, per tant, la cosa es fa més difícil, Però
no, si la mística... Dir que és la mística segur que és molt difícil. Però bé, en qualsevol cas, a veure, jo tiraria per Wittgenstein, en aquest sentit. Diguem-ne, la mística és allò que sobrepassa els límits del llenguatge, però que d'alguna manera, jo diria, per la meva teoria, més la de Cacciari, que és la idea aquesta, doncs, que d'alguna manera ho provoca el mateix llenguatge. És el llenguatge que arriba als seus límits i no pot anar més enllà d'ell mateix, però anuncia alguna cosa que està més enllà d'aquest llenguatge. Ara bé, aquí hi hauria la pregunta de qualsevol tipus de llenguatge o només del llenguatge representatiu, que és l'altra qüestió. Jo més aviat he centrat cap al tema del llenguatge representatiu, que seria el concepte de raó tradicional. I segurament en el cas de Wittgenstein, això seria tot un altre tema, també podríem quedar-nos en aquest punt, en el sentit que el tractatus encara està en un tipus de llenguatge representatiu i que després ja les investigacions avança cap a un tipus de llenguatge. Això no vol dir que les investigacions avanci cap a la mística, el que vull dir que també es poden veure altres tipus de llenguatge, i aquí hi ha una altra possible porta oberta a la discussió, que seria, suposo que lligaria una mica amb Benjamin, encara que jo Benjamin no el conec, jo conec més Adorno que Benjamin, no? La idea que potser hi ha algunes formes de llenguatge que no són... que tenen a veure amb l'art, i que aleshores sí que poden assolir la veritat, aquesta veritat que està lligada a la mística, perquè ja no és el llenguatge representatiu pròpiament dit, sinó que és aquell que va més enllà dels seus límits a través d'una constel·lació o d'una determinada composició que permet saltar. Alguns diran que es pot saltar la mística i altres que no, que ni així d'aquesta manera es pot arribar, doncs, a copsar el místic. Això ja dependrà dels autors. He respost?
Sí. No. A mi la banda wittgensteiniana és la que em va més bé, en franquesa.
No, i a mi també en aquest cas. No he estat per facilitar res, sinó penso així.
Aquest dematí parlàvem, ho faig ara també per enllaçar temes, parlàvem de la presència poc treballada encara a nivell de comentari teòrica, la presència del pensament nietzscheà en Dors. En aquest cas, com queda això? És a dir, en tota aquesta reflexió i discussió, com quedaria? És a dir, ell vendeix a Nietzsche i el deixa de banda i diu no en parlem o què passa?
No, jo em sembla que aquí ja s'ha vist una mica que anava a recórrer el tema de Nietzsche i era. Què passa? Que jo m'he quedat aquí amb l'Ors Apollini, més aviat. Encara que l'estet fent Apolo sempre és amb Dionís, no es dona un sense l'altre, i per això dialogar amb Coli, que més aviat seria el dionisíac. Però també és cert que hi ha algunes coses que me les he callades, perquè llavors ja era complicar això fins a l'infinit, i a més caure en algunes afirmacions de l'Ors que a mi em semblen una mica, com a idea, una mica histriòniques de vegades, no? Com és que, per exemple, jo he utilitzat la paraula retorn dels eons, li tornés la paraula retornar, però no he dit que en algun moment ell s'atreveix a dir que jo és la torre-retor de Nietzsche, que em sembla excessiu. Però sí que en determinats moments hagués pogut dir quan Ors es reclama ell mateix nietzscheà i del Nietzsche que entendríem nosaltres com a més dionisíac, encara que insisteixo. Dionís sense Apolo per ell no tindria sentit. Però després hi ha una altra possibilitat, que és una cosa que se'm va acudir ahir també arran de la conferència de la Marianne Newman, i és que segurament es pot buscar a través dels conceptes alguna forma de lectura nietzscheana, i que això segurament també es trobaria en Cacciari, encara que Cacciari, com dic, no té res a veure amb Ors, però que sí que es trobaria la idea que és del cas de l'atzar, de l'aion, sí que es podria fer una certa lectura, però seria més forçada. Per tant, Nietzsche hi és, d'ençà del moment que hi és Apolo, està Nietzsche, i si hi ha Apolo també hi ha Dionís, segur. Hi ha un altre Ors que podria dir-se més dionisíac, que jo crec que de vegades, ja dic, exagera, però haguéssim pogut buscar-lo, no l'he introduït aquí, em semblava que era distorsionar tot, desmuntar una mica la cosa, perquè hi hem centrat molt en el tema de la representació, justament de cara a la mística. I després hi ha també aquesta altra lectura, que seria un altre exercici intel·lectual, de buscar-li una lectura ja des del punt de vista del Nietzsche més dionisíac, a través del concepte de cas, d'ion, i també del temps, òbviament.
I si m'ho veig encara una altra cosa, així els altres hauran tingut temps d'escalfar motors. És una cosa, és a dir, només era parcialment una cosa tractada aquí. El tema de la discreció, en el sentit literal, de discret, de separat, etc. No d'actitud...
Sí, no. Que ell no tenia.
Exactament, no en aquesta situació, sinó de discreció. Com lligaria aquí la discreció amb la doctrina, diríem, oi? Amb la posició ursiana de la santa continuïtat, formulada així, oi? Que a més es manté, a mi em sembla, fins al final de la seva vida. I per tant, la discreció, en aquest sentit, de trencament, de discret, i la santa continuïtat, com lligarien?
Ara puc dir dues coses. La primera sona gairebé a estirabot, que és a dir, a salts, però és com ho està explicant ell. Però bé, no, sí, és cert, hi ha tots aquests nivells, que és el mateix que s'ha reproduït amb el tema aquest de la indeterminació. I és que tenem primer una continuïtat bàsica, que és la naturalesa, la natura, i no ho nega això. Hi ha la indeterminació, la continuïtat. Però cal tallar. Discreció, judici, el llenguatge que talla, la representació, en el fons, cal tallar. És clar, amb aquest tall només ens quedaríem potser les matemàtiques, i no ho sé ni tan sols. Hem d'avançar cap a escola de llenguatge. I aquí està el logos que torna a lligar, aquest logos que fa de lligam. I es troba una altra forma de continuïtat, però una forma de continuïtat que no ignora que això es fa a través d'elements que són... O sigui, que està passant necessàriament per la representació, vaja. Que no pots passar d'una continuïtat a l'altra com fa d'alguna manera Coli, no? Com si la multiplicitat sensible està reflectint el que és la multiplicitat dionisíaca. No, de cap de les maneres. Ser humà, per dir-ho així, serà practicar els talls, és passar per la representació. I després d'això, aquesta lectura més lingüística, hi ha la més cultural, que és aquesta continuïtat que fins i tot intenta establir a nivell del cosmos, que de fet aquesta continuïtat, diu, els àngels serveixen també aquesta continuïtat, perquè el lligam no és directament entre les persones i Déu, sinó que el que hi ha és tota la jerarquia angèlica, que serveix doncs, per omplir també. Per tant, sí que hi ha aquestes dues coses de si buit o no buit, no? És a dir, que és una continuïtat feta a través d'elements que són discrets. I és el mateix que dic que passa amb el problema de la indeterminació. En l'origen tenim indeterminació, com a condició de la llibertat. Però clar, també tenim la matèria. Llavors són com tres nivells, però jo diria que l'essencial és que el del mig sempre és representació, i aquest és el que cal respectar.
Bé, tinc moltes ganes de rellegir la ponència, que és bellíssima i resol molt moltes preguntes o apunta i resol moltes preguntes que he tingut des de fa molt de temps. Només volia dir que possiblement la qüestió de l'alegoria, o sigui, pensant ja en termes literaris, també incideix aquí en aquesta qüestió del continu-discontinu. En la mesura que l'alegoria és el que és i el contrari, diguem-ne, permet... Em crida l'atenció, per exemple, l'ús del cinema, perquè fins i tot en les novel·les, quan Ors diu, per exemple, el continu no és el tema de la meva meditació, sinó el discontinu, però el fet de fer novel·les percloses, que en realitat acaben sent com una mena de cinema, no? O sigui, és aquesta visió alegòrica de l'univers permet que això sigui al mateix temps un parar en el temps i un continu. Simplement volia dir això en termes més literaris. No?
Gràcies. No ho vol. Amunt.
Sí, no. A mi m'ha agradat molt la comparació amb Simone Weil, perquè Weil està totalment oblidada. Ella fa uns mesos em va buscar una estudianta de México que volia fer una tesi doctoral comparant Weil i Charles Sanders Peirce, el pragmatisme. I això no... No, crec que tingui molt que veure, però es veu que sí, que hi ha connexió, això.
Va, Antoni, vinga, de través.
Sí, connexions, si ell és per capaç de trobar connexions entre Weil i Dors, per què no? I em volia que agafa fort. Jo, davant de la teva ponència, queda molt malament, eh? Quedo paralitzat amb un respectuós silenci. Dóna'm el text, el llegiré amb calma i ens les veurem.
Això és com l'epitafi al Maragall o què?
Sí. I de fet el rellegiré amb la condició que ens donis la segona part on has enviat de vacances a la cosa dionisíaca.
No, a veure, jo no he volgut acostar excessivament Weil en aquest cas, cap d'ells, vull dir que sempre són convergències en la divergència, però el que és cert és que el que he volgut així demostrar, això sí que crec que és demostrable, és que hi ha un interès pels mateixos temes amb determinades solucions o determinades idees que es repeteixen en diversos autors europeus molt posteriors a ell, hi ha molta diferència de temps i autors doncs, que sí que tenen. Nosaltres aquí, Weil, sembla que jo només tant, no penso que estigui tan oblidada, almenys en determinats contextos, dependrà, no? Tots que són diferents, però que tenen un prestigi i fins i tot de modernitat, que Ors no tenia, que no té, i que bueno, és el mateix tema i que fins i tot algunes coses coincideixen a l'hora de donar solucions, encara que després la solució final vagi per una altra banda. Jo sóc intentat, bàsicament, en el cas de Weil, em va sorprendre que parlés dels pitagòrics, que parlés de la quàntica, no? Clar, tampoc hi havia per sorprendre's, perquè la teoria quàntica era el que hi havia en aquell moment. O sigui, dels pitagòrics ja era més dubtós, no? Però feia aquesta idea de la geometrització del nombre, aquesta mania, que és urciana de la geometria, d'allò que té perfil, que té contorn. Bé, em va encuriosir, val la pena doncs, que se sàpiga, no? És això, però tampoc no voldria, evidentment, que Weil i Ors es posaven en una corneta i explotaven. Segur, posaven junts i explotaven. Això segur. Col i Diano potser no. Penso que amb Diano, almenys que tots amb Diano, jo crec. Fins i tot, però bueno, els altres, horrible, vaja. Penso.
Una petita cosa encara voldria esmentar, i és que dels autors que ha citat, i que jo alguns d'ells conec poquíssim o no conec gens, però si els agafem tots, per alguns acceptarien que el món està desacralitzat i uns altres acceptarien un món sacralitzat encara. Algun d'aquests autors és un autor religiós.
Com qui? No, si és que no, és que ho estic pensant, vull dir, jo crec que tots ells...
Sí?
Bueno, Coli potser no.
M'ha semblat,
no sabia
sí.
Dir, però no sabia Coli, dir, Coli, no conec prou per saber...
Quan... Ara
Diano prop. Segur que estaria a favor de la sacralització, sí. Weil també, crec. Bael segur perquè ho diu, no? Diana no crec que li molestés, sí. Penso, però clar, s'ha sortit llegir més aquests autors. El mateix Cole, que... no sé, potser alguna mena de politeisme, això no ho sé, si Cole defensa alguna mena de politeisme, això no, no hi ha arribat.
No. És que quan ha sigut... És que ara veus, no ho recordo.
Batall, sí, clar, Batall.
Sí.
Batall, un místic que no... No.
No.
Bueno, que més no hi hauria Déu. Sacralització no ho sé,
sí,
també.
Sí, però...
No?
Però, exacte.
Eh? Sí, una altra cosa, no? No digues, digues.
Perdó?
Ritualització.
Ritualització, sí. No, ho dic perquè però com que ara no et puc donar el nom de, quan has passat algun d'aquests noms he pensat, mira aquest.
Musil, els que he dit, Coli, Diano, Musil, Bael, Patai, doncs... James, Levi Brill.
No. Sí, no.
Cap d'ells, no, em sembla que no he citat cap més.
No, no, així ho retiraré la pregunta i tot. No, ho dic perquè és que el que té interès, per dir-ho així, oi, és veure... Què vol dir, perquè l'expressió és la, el misticisme, no? L'expressió.
Ja, ja.
És a dir, el que té gràcia és el misticisme en el món sacralitzat i el misticisme en el món desacralitzat.
Sí,
Vull dir, té gràcia perquè
és
són plantejaments...
Tema.
És el mateix món, per dir-ho així, però la teva interpretació és diferent i, per tant, la teva actitud mística, diguem-ho així ara, davant del món, és complet, és molt diferent, Però ara no se m'acut. No, hi ha hagut un moment que m'ha inspirat una cosa i ara no me'n recordo.
Tachari, l'únic que no he dit ara, però no crec que sigui aquest.
És que potser quan ho has dit, jo he pensat en algú altre. És a dir,
no, el que passa és que, a veure, he remarcat el tema de la sacralització, però només en aquests casos en què realment ho deien, com la Bael, però perquè penso que saber, amb aquesta idea de l'or, de l'àngel i amb el seu univers més o menys mental, no? Però també és veritat que al final aquest corol·lari que he fet seria... potser un intent de sostenir una certa perspectiva mística sense caure en el sagrat, perquè he parlat de materialisme, de fet. He insinuat la idea del materialisme, que això ho he ficat jo, és cosa meva, no? Però per aquí potser aniria, sense que jo sigui cap defensora del misticisme en cap cas.
No, és que em sembla que justament això és molt interessant, perquè en un món sagrat la mística, és a dir, és un concepte molt tradicional, conegut i ja està, no? Però en un món no sagrat... que el món no sagrat no caigui de cop, amb el sagrat no caigui de cop la mística i no desaparegui, a mi em sembla que té un especial interès cultural i intel·lectual.
El que passa que l'or seria més allà, penso, potser sacralització, però no mística, en el seu cas.
Sí, exactament. Exactament, en el seu cas.
Seria l'invers.
En el seu cas, sí.
Seria l'invers.
I ritualització, i això en l'or sí seria diferent. Sí.
Seria l'invers.
Mercè, això és una pregunta molt menor, literària i...
Si és literària no la sabré contestar. Digues.
No, que l'has esmentat tu. Quan m'ha semblat, a la millor no hi he entès bé, que deies que l'incest en Gualba era menor o menys important o menys alguna cosa...
No, al revés, menor el de Musil, antropològicament.
Ah.
Era una mica irònic, clar, perquè, saps, vull dir, entre germans no està tan mal vist antropològicament com entre pare i filla. Era una mica ironia aquesta que idea. Era això que... Sí? Però és per la mateixa raó, perquè és la raó de la soledat, no és la moral,
El 2 i 1, el qual va és sobre el 2 i 1.
Dos solituds no fan una companyia, és això, és la mateixa idea, almenys que sembla que està també en Musil, recollida d'un altre text, perquè Cacciari ho recull, em sembla, d'un altre text. Però és una idea que, clar, que també és en Musil. També és que veiem, de fet, he comparat tots, però no he fet expressament, però francesos, un americà, molt europitzat, però americà, alemany, austríac, italians, clar, falta una part d'Europa, però Déu-n'hi-do, no? On coincideixen aquí diversos autors, i gairebé al voltant de les apories de Zenó i de Pitàgores. Una cosa sí que semblaria que ara dius, ai, no m'hi poso, molts anys no m'hi vaig posar perquè m'avorria el tema, no? El tema de la tesi. No? Ets bé tu aquí.
Rius, a la càrrega que t'he portat a l'escola,